El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua, el racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. Aquest és el primer racó de l'any 2025 i amb 5 novetats que ja ens arriben a la cartellera del Cines Olot. A l'agenda, nova sessió de Cineclub per avui mateix i sessió d'òpera per la setmana vinent. També tindrem en el programa el nus de la pel·lícula, ja ho sabeu, allà on parlem de pel·lícules al voltant d'un tema en concret. Avui parlarem del cinema i el telèfon. A l'actualitat també parlarem dels Globus d'Or que es varen donar aquest diumenge passat i a veure què ens diuen per als propers Òscar. I acabarem amb el concurs on volíem saber com acabaríeu l'eslògan que us proposàvem i que deia cinema i punts suspensius, i aquests punts suspensius són els que vosaltres heu omplert amb les vostres propostes. Comencem, doncs, si us sembla, com sempre, amb la recomanació de la setmana, que és allò de una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia porta un titular. Fa molt temps que em dedico a això, més de 45 anys, i és la primera vegada que guanyo res com a actriu. Estic molt agraïda. Aquestes eren les paraules de l'actriu Demi Moore, que després que la matinada del dilluns passat, en un moment que ella mateixa va qualificar de veritable estat de xoc, guanyés el Globus d'Or per al seu paper al film La Substància. Quina és la idea? Doncs després comentarem una mica el resultat d'aquests premis, dels Globus d'Or, però hem volgut destacar aquesta notícia perquè, encara que sembli sorprenent, aquest, com dèiem, és el primer guardó de prestigi que s'endú la intèrpret de títols com Ghost, Alguns homes bons, Una proposició indecent o La Teniente O'Neill. Potser per això, en el seu discurs d'agraïment, va dir: pensava que mai guanyaria res. Recomanem, doncs, una de les grans o de les boníssimes interpretacions d'aquesta actriu, de Demi Moore, com la que ens va fer a Alguns homes bons, estrenada l'any 1992 i dirigida per Rob Reiner. La podeu veure a Prime Video, Apple TV i Rakuten.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Descobreix el conte clàssic de Bambi. Com no l'havies vist mai. Per primera vegada en imatge real, per a una nova generació, viu una gran aventura.
Ja escoltàvem aquest titular, Una gran aventura, i és que obrim novetats amb tot un clàssic de la literatura infantil. Parlem de Bambi, Una vida en el bosque, que també és un clàssic de l'animació des de que Walt Disney en va fer la seva versió l'any 1942. Recordem que aquesta va ser la cinquena pel·lícula d'aquells estudis, els estudis Disney. En els dos casos, el guió parteix d'un llibre titulat Bambi, la història d'una vida en el bosc, de l'escriptor Felix Salten, tot i que, cal dir-ho, la versió de Disney tenia moltes modificacions respecte a aquesta obra original. En aquest cas, com hem pogut escoltar, l'acció és en imatges reals i ens presenta les aventures d'aquest jove cérvol, de nom Bambi, que viu amb la seva mare i altres animals del bosc. Cada dia, la seva mare l'educa perquè sàpiga créixer fort, però amb l'arribada de la tardor, Bambi s'aventura a anar al bosc, on sempre hi ha perills. La direcció de la pel·lícula ha estat a càrrec de Michael Fessler, que també és l'autor del guió adaptat. De fet, aquest és el seu debut en la direcció després d'una llarguíssima carrera com a guionista en títols com El viaje del emperador, El amanecer del hombre o Run.
Vine a buscar-me, rei Bruixot!
El rei Bruixot és un home impressionant.
Em pots dir Ceseta? Jo et diré Neia.
Sa majestat va caure a les terres de l'est i no hem pogut contactar amb ell.
Cap problema. Jo també vindré.
Una dona noble que estima tots els seus súbdits insinua que aquest desig i aquesta aspiració no són correctes? Pare!
Desgraciats. Aniquileu els semihumans!
Al punt on hem arribat, l'únic que podem fer és confiar en el seu poder.
Neia!
Neia, Ophelia!
Els poderosos podem fer sempre el que ens vingui de gust. És la llei per la qual es regeix el món.
Per fi he entès!
I d'un públic infantil passem ara als amants d'aquest gènere del anime amb animació per adults, que en diem, i el títol Overlord, el reino sagrado. És una producció japonesa que té l'origen en la sèrie del mateix títol i de les que ja s'han estrenat 4 temporades i 2 pel·lícules. De fet, en espera de la 5a temporada de la sèrie ens arriba aquesta pel·lícula, que és la 3a de la saga i que enllaça justament amb el final de la 4a temporada de la sèrie. L'acció d'aquest anime està centrada en un videojoc molt popular en el seu moment i que ara és a punt de tancar, però malgrat que el servei ja no existeix, els jugadors no són desconnectats i, a més, els personatges no jugadors prenen vida pròpia. La direcció ha estat a càrrec de Naoyuki Itou, realitzador, entre d'altres, de tota la saga Canon, i també ha dirigit totes les entregues anteriors d'aquesta saga de Overlord.
¿Crees en el cielo? Yo no sé si creo en el cielo, pero creo en el infierno.
¿Cuánto llevas en esto?
2 semanas.
Es de Colorado. Lo voy a poner con Ruth. Sé lo que estás pensando. Vale la pena.
Así es el trabajo. Hice lo que creía correcto. Aquí se empieza porque quieres ayudar a los demás.
¡No quiero ir al hospital! ¡No!
A veces acabas haciendo todo lo contrario.
Dígame la verdad. ¿El sanitario Rutkowski decidió no asistirle?
Escoltàvem ara un tall de Ciudad de Asfalto, que és la 3a novetat d'avui i que va ser presentada al Festival de Cannes i també es va poder veure al recent Festival de Sitges. Es tracta d'un thriller al voltant del món de la medicina i el treball està basat en la novel·la del mateix títol de l'escriptor Shannon Burke. L'acció ens presenta un jove, ho escoltàvem ara en el tall, que prepara l'accés a la Facultat de Medicina mentre fa pràctiques amb una ambulància pels carrers de Nova York. En aquesta ciutat, els que fan pràctiques i treballen com a metges amb una ambulància, en allà se'n diuen professionals de la paramedicina. Aquest treball el fa acompanyant un dels metges més veterans de tota la ciutat i del que aprendrà tot el necessari per tractar pacients i situacions límits del dia a dia. El repartiment: Sean Penn, que evidentment és el veterà professional, Ty Sheridan i Egbenga Akinabe, entre d'altres. I la direcció ha estat a càrrec de Jean-Stéphane Sauvier, que va debutar el 2004 amb Carlitos Medellín. I després faria Johnny McDoug, Punk i Una oració antes de l'amanecer. Així doncs, aquest és el seu cinquè llargmetratge.
Morir. Dormir. Soñar.
Esta es una audiencia de petición de indulto de su condena de 25 años a cadena perpetua. Desde que está bajo custodia, ha participado en el programa de teatro.
Muy bien, caballeros.
El programa se creó para ayudar a los presos a estar más en contacto con sus sentimientos y mejorar su rehabilitación.
Yo soy el gladiador Goliatán.
Yo soy Espantaco.
Soy el príncipe Hamlet de Dinamarca.
¡Bravo!
Y se ha convertido en algo, no sé, maravilloso.
¿Y qué papel desempeña usted en el programa?
De vez en cuando actúo, como todos los demás.
¿De modo que ha estado actuando durante la entrevista?
Parlem ara d'una de les estrenes importants d'aquest principi d'any, i és que Les vides de Sing Sing, que és així com es titula la pel·lícula, ja ha rebut nominacions importants en diversos festivals i fins i tot als Globus d'Or, principalment en el terreny del guió i sobretot en la interpretació del seu protagonista principal. Per cert, el repartiment d'aquest drama, basat en fets reals, està format en la major part per actors que realment varen estar en el programa de reclusos que descriu l'argument i que una mica ja intuïem amb el tall que hem escoltat. I és que l'argument el que ens explica és el cas d'un grup, un cas real, com dèiem, d'un grup de presos del correccional de Sing Sing, un dels de màxima seguretat del país, que fan un muntatge teatral per intentar veure el món d'una manera diferent i donar una nova oportunitat als que allà s'hi troben. En el repartiment, Coleman Domingo, Sean San José i Clarks Macklin, entre d'altres. La direcció ha estat a càrrec de Greg Quider, que va debutar el 2016 en Transpecos i el 2021 va dirigir Hockey.
No se trata del dinero. Se trata del desafío.
¡Vamos, vamos!
Puedo entrar.
Paquete en mano.
Y salir.
¡Despejado, despejado!
Sin que nadie sepa que estaba ahí.
Formamos parte de una rara simbiosis. Tú solo existes gracias a mí.
Te echaron a patadas.
Estoy sin Blanca y estoy harto de ser el cazador. Así que tu próximo trabajito lo haré contigo. Quiero conocer a las panteras.
Vamos a robar la central mundial de diamantes.
El edificio más seguro de Europa continental.
Será un total de 800 millones de euros.
Entonces se acabó lo de ser sheriff.
Soy poco sensible con los demás.
Aquí encaja Gabi.
Realizaremos.
I acabem les novetats d'avui amb acció, amb el títol Juego de Ladrones Pantera, que és una segona entrega d'una història on hi repeteixen, respecte a la primera, l'actor principal i el director. De fet, ja des de l'estrena d'aquesta primera part, fa 9 anys concretament, el director reconeix que tenia en ment l'estrena d'aquesta segona, sobretot si tenim en compte bàsicament l'èxit de taquilla i de recaptació que va tenir en el seu moment. A l'argument, coneixerem a Donnie, que s'alia amb un grup mafiós, amb una màfia de nom Pantera, per executar el robatori de diamants més gran de la història. Però hi ha un policia, sempre en aquestes històries hi ha un policia, en aquest cas Nick, que ja ho va seguir i el va perseguir en altres casos, que està en aquest moment arruïnat i força cansat de la seva feina. La proposta d'unir-se al grup per fer l'atracament perfecte, doncs, està servida amb safata. En el repartiment, Gerard Butler, O'Shea Jackson Jr. i Evin Ahmad, entre d'altres. I la direcció ha estat de Christian Gudegast, que també ha estat l'autor del guió. Ell va debutar el 2016, precisament, com dèiem, amb la primera entrega de la saga Juego de Ladrones, El Atraco Perfecto. veient tot plegat el que us hem explicat, veiem com ens queda la cartellera, perquè tenim molts títols per variar. Tenim primer un triplet amb una mateixa sala, Sin Instrucciones, Heretic i Overlord, El Regne Sagrat. També tenim quatre doblets, que serien Vivir un Momento amb Conclave, Vallana 2 amb Nosferatu, Bambi, Una vida en el bosque amb Les vides de Sing Sing i, per últim, Sonic 3, la pel·lícula amb Absolución. I ja en les tres sales que ens resten, la mateixa pel·lícula en totes les hores de projecció, que són dues estrenes més, Ciudad de Asfalto i Juego de Ladrones, Pantera, i, per últim, Mufasa, El rei León. A l'agenda, per la seva part, nova sessió de Cineclub amb la projecció de El Cielo Rojo de Christian Petzold, amb la que va guanyar el Gran Premi del Jurat al Festival de Berlín. La història ens presenta un jove reunit en una casa a la costa de la Mar Bàltica per passar uns dies de vacances. L'estiu és calorós i sec i els incendis incontrolats es declaren de sobte envoltant el lloc on es troben. La podeu veure avui mateix a 9:45 del vespre al Cines Olot. I per la setmana que ve, nova sessió d'òpera amb Los Cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach, en directe des de la Royal Opera House de Londres, amb un llibret de Jules Barbier i basada en tres contes d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, es va estrenar a l'Òpera Còmica de París l'any 1881. I ara la podeu veure el dimecres que ve, 15 de gener, a 8:15 del vespre, al Cines Olot.
Fes que ells treballin, mentre tu gaudeixes dels teus moments. Tots els electrodomèstics per la teva llar a Auronix Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10 d'Olot.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
El nus de la pel·lícula.
Efectivament, arribem en aquell punt del programa on mensualment ho fem, aquesta secció, el nus de la pel·lícula, i que consisteix en xerrar o una mica predicar al voltant d'un tema, d'un personatge, d'un objecte, d'una situació, que siguin ben bé el nus de l'argument, això que en diem el nus de la pel·lícula. Avui, com us hem anunciat a l'entrada del programa, volíem parlar del cinema i el telèfon, un element que ha jugat un paper molt important en molts films de tota la història del cinema, i a la vegada també és important destacar-ho en tots els gèneres, perquè amb el telèfon pots presentar escenes sentimentals, divertides, transcendentals, de perill, de risc, de tot tipus, i és veritat que si mirem a través de la història els inicis, evidentment no se'n veien pràcticament, després va ser una peça més dintre de tot el que es podia veure en pantalla, però amb l'arribada, en aquella època clàssica del gènere negre, del cinema negre en tot el seu esplendor, és quan es va fer gairebé imprescindible, perquè no hi havia, doncs, comissaria, casa o detectiu que no hagués de resoldre el cas o no hagués de recórrer a un element com és el telèfon per tirar endavant una mica l'argument. I actualment, què hem de dir? Actualment és molt difícil, pràcticament, si la trama del film és moderna, és contemporània, és molt difícil veure una pel·lícula, com dèiem, sense que hi aparegui algun telèfon. Per als gèneres, com dèiem, pràcticament tots són susceptibles de que hi aparegui un aparell com és el telèfon, però com que moltes vegades el fet d'utilitzar-lo són situacions, com dèiem, d'auxili, de salvació, de risc, de descontrol o fins i tot de perill de mort, és evident que és un element que és gairebé imprescindible en el gènere del terror i del fantàstic. Tenim exemples, tant un cas com un altre, en el terreny del suspens, Crimen Perfecto, d'Alfred Hitchcock, on la trucada, precisament a través d'un telèfon, era el senyal perquè actués l'assassí, i per tant era un símbol de perill. O tenim, en el cas del terror, una famosíssima cinta que en el seu dia va tenir tant d'èxit com Variet, que ens portava la història d'un home tancat en un taüt i que només es podia comunicar amb l'exterior per demanar auxili, que era aquest el símbol, a través d'un mòbil, que evidentment tenia una bateria i també tenia un temps de durada. Si en fixem precisament en la part més tecnològica, S'ha avançat al futur i ha tingut repercussions i reflexions en més d'una història. Jo sempre he comentat més d'una vegada que en la pel·lícula 2001, Una odissea de l'espai, veiem per primer cop com un dels protagonistes trucava al fill, perquè era el seu aniversari, el trucava per telèfon i li apareixia una pantalla on veia el seu fill. I això, clar, en l'any 68 era una cosa totalment fora del normal. I ara és una cosa habitual i quotidiana. Per altra banda, tenim una curiositat que és la de Matrix. El model que utilitzava Keanu Reeves, el model de telèfon que utilitzava, va arribar a vendre's per $1,000 en aquell moment, després d'aparèixer en la cinta esmentada. I el futur del planeta, per exemple, va penjar d'un fil telefònic, precisament, a la pel·lícula de Stanley Kubrick, Telefono Rojo, Volamos hacia Moscú. Per el que fa a les repercussions, com dèiem, que també les té, pel·lícules com Perfectos Desconocidos ens ensenyen i ens denuncien les dependències i els enganys que ens revelen el fet de tenir com a mal actual aquesta dependència cap a l'aparell, que en aquell cas és a través d'uns amics que amb un sopar disposen i acorden posar els telèfons al centre de la taula i que tots els missatges o trucades siguin públics per tots. Tenim moments entranyables com el que estem escoltant, evidentment ET, aquell ésser estrany, extraterrestre, que el que demanava era trucar a casa seva per tornar-hi i volia un telèfon. O també tenim moments angoixants com el d'aquella famosa, per alguns encara segurament no sabreu de què parlem, però d'una petita peça audiovisual que es va estrenar a televisió en els anys 70, crec que eren, famosíssima, interpretada per José Luis López Vázquez, que accidentalment un home quedava tancat a una cabina i que era com un precursor del que hem triat com a pel·lícula senyera de tot aquest tema del cinema i el telèfon, com és L'última llamada del 2002, una cosa molt més cap aquí, dirigida per Joel Schumacher, que és una memorable interpretació del seu actor principal, Colin Farrell, obligat a romandre, en aquest cas, enganxat a un telèfon d'una cabina mentre era apuntat amb un rifle i acusat d'un seguit de fets pels quals, segons el que tenia el rifle en mà, havia de morir si penjava el telèfon. Una història que et manté enganxat. Sembla estrany que amb un espai tan reduït com és una cabina i un tros de carrer puguis aguantar tant la situació i l'actuació d'aquest magnífic actor que dèiem Colin Farrell. Aquesta pel·lícula, si us interessa, Última llamada, recordem-ho, es pot veure a Disney+, Rakuten, Apple TV i Prime Video. I acabem amb una paradoxa perquè hem estat parlant molta estona del cinema i del telèfon i la realitat és que quan arribem als cines el primer que ens obliguen i que ens recorden és que hem de pagar els telèfons. I entrem a l'actualitat, com hem entrat en l'any, perquè la primera notícia és la d'uns grans premis, com són els Globus d'Or, que, recordeu, es varen donar a la nit de Reis, la nit del 5 al 6 de gener, que va tenir aquesta gala que, com sempre, intenta recuperar el seu prestigi i ser cada vegada més el precursor del que seran els Premis Òscar. Que, per cert, ara ho comentàvem, per la setmana vinent havia de donar-se la llista ja de nominats, però donades les circumstàncies que està vivint la ciutat de Los Angeles amb tots aquests incendis, ja l'Acadèmia ha anunciat que de moment ha postergat el dia en què anunciarà aquestes nominacions i no se sap quan ho farà. Recordem, doncs, que el Globus d'Or va ser presentat per l'humorista Nikki Glaser i les grans guanyadores de la gala van ser les pel·lícules de Brutalist i Emilia Pérez com a millor drama i com a millor comèdia o musical de l'any, respectivament. En el cas d'Emilia Pérez, també va guanyar el guardó a millor pel·lícula de parla no anglesa, millor actriu de repartiment per Zoe Saldaña i millor cançó pel tema El Mal. Si mirem en el terreny interpretatiu, en l'apartat de drama, poques sorpreses, perquè pel que fa a actors va guanyar Adrian Brody per el seu paper a la pel·lícula The Brutalist i, en canvi, en les actrius el premi va ser per la brasilera Fernanda Torres, protagonista de Aún Estoy Aquí, i que es va imposar, dèiem que seria molt renyit, es va imposar, doncs, com dèiem, a noms com Angelina Jolie, Kate Winslet o Nicole Kidman. En l'apartat de comèdia o musical, per una banda tenim l'actor Sebastian Stan, que s'ha imposat pel seu paper a Different Man, i l'actriu Demi Moore, com ja hem comentat a l'entrada del programa, que significa el seu primer gran premi de tota la seva carrera pel seu treball a La Sustància. És curiós que tant un treball com un altre, en el cas de comèdia musical, actor i actriu, coincideixen amb una temàtica similar al voltant del que significa la imatge, la popularitat, la fama i el pas del temps. Només afegir els premis al millor director per Brady Corbett amb The Brutalist i el premi al millor guió per Peter Strogan per la pel·lícula Conclave. Pel que fa a sèries de televisió, en drama va arrasar Shogun, que també va endur-se els premis de millor actor i actriu, i en comèdia o musical, el premi va ser per Hacks, que també va guanyar el de millor actriu per Jan Smart, mentre que el de millor actor va ser per Jeremy Allen White pel seu treball a The Bear.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Anem acabant i encarem el concurs, però abans d'anunciar-vos que per al proper programa quedarem atrapats en una de les grans pel·lícules estrenades aquests últims 25 anys de vida del Sessió Contínua, i també parlarem de llibres i plataformes. Anem a regalar entrades. Recordeu, com dèiem a l'entrada, que la proposta que teníem pel concurs d'avui era acabar un eslògan, concretament el eslògan cinema i en aquí havíem d'afegir una frase, una paraula, una idea. És curiós que hi ha hagut tres idees que han agrupat a la majoria de les propostes que han enviat els nostres oients, que són concretament la companyia, és a dir, seria cinema i companyia, per altra banda, inefables, les crispetes, cinema i crispetes, i una cosa important i interessant, també, cinema i mòbils en silenci. Per tant, són tres idees importants. Clar, també hi ha hagut altres, com per exemple cinema i diversió, o cinema i imaginació, cinema cultura, cinema i rauxa, o cinema i ficció. Tot plegat han estat més de 56-57 propostes les que ens heu enviat, i hem escollit com a vàlida, evidentment totes ho eren, la d'Anna Mas, que ens ha dit cinema, crispetes i mòbils en silenci. Procurar no fer soroll ni molestar. És a dir, que és un compendi una mica de totes les idees d'aquests grups que dèiem que eren majoritàries. Per la setmana que ve anem per la pregunta del concurs. Recordeu, com dèiem, que ha guanyat el quèto d'aquesta setmana Anna Mas i que pot recollir ja les entrades als cines Olot. Per la setmana que ve, donat l'argument d'alguna de les pel·lícules que hem comentat, voldríem saber quina pel·lícula de robatoris i d'atracaments recordeu especialment i per què. Com sempre, recordeu que podeu enviar les respostes al Facebook i Instagram del programa. Recordeu quina pel·lícula de robatoris i atracaments recordeu especialment i per què. Nosaltres cada setmana perpetrem un robatori, que és el de mitja hora de temps per trobar-nos aquí, al Sessió Contínua de Ràdio Olot, per parlar de cinema. Tingueu un bon cap de setmana i fins a la propera. How much longer...